Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per aprofitar les estones de sol del matí. Cap a final del dia i nit, millor agafar el paraigües perquè s'esperen precipitacions intermitents i febles.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ja us ho vam explicar fa uns dies, però teníem pendent encara de confirmar la data. Ja us ho podem dir de manera oficial ara mateix, en aquest moment, a les 8 del matí del dijous 8 de novembre. El divendres, dia 16, és a dir, aquest divendres, no l'altre, serem a la presó del Puig de les Basses de Figueres, a l'aparcament de la presó del Puig de les Basses de Figueres. Allà, a partir de les 8 del vespre, hi emetrem un programa de ràdio especial amb motiu, d'aquests sopars grocs que s'organitzen com a mostra de suport a la consellera Dolors Bassa, la consellera empresonada Dolors Bassa. Per tant, divendres, dia 16 de novembre, a les 8 del vespre, Ràdio Capital de l'Empordà emetrà en directe des de l'aparcament del Puig de les Basses de Figueres. Què hi farem allà? Què us explicarem? Doncs us explicarem un munt de coses, tindrem un munt de convidats i, a més, de manera, diguem-ne, excepcional, emetrem des d'allà mateix, posarem un petit transmissor perquè la consellera Bassa pugui escoltar el programa en directe des de dins la presó amb el receptor de ràdio que ens consta que ella té. Dit això, no cal altra cosa que animar-vos a que vingueu no només a veure en directe aquest programa, perquè això és un fet puntual que es produirà el dia 16, sinó que us animem a seguir pujant, a fer aquests sopars grocs, a seguir donant suport a la Dolors Bassa, que és, com us dèiem, a la presó del Puig de les Basses de Figueres. Recopilem una vegada més aquesta informació. Dijous, dia 16 de novembre, a les 8 del vespre, Ràdio Capital serà en directe a la presó del Puig de les Basses de Figueres per transmetre des d'allà un programa especial amb motiu dels sopars grocs que s'organitzen cada divendres, ara cada divendres. Recordeu que fa una setmana justa van canviar de dia. Dèiem cada divendres en aquests sopars grocs com a mostra de suport a la Dolors Bassa. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I tota la redacció del Supermatí que està a punt per posar-vos al dia de l'actualitat del Baix Empordà. Actualitat que passa per Palamós, perquè han tornat a serrar el pal de l'estelada que hi havia al poble 4 dies després que la tornessin a posar. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia. La brigada municipal es va encarregar d'eliminar les pintades que havien fet les persones que van serrar el pal. Ara estudien com reposar aquest màstil.
I també en un dia, el d'ahir, marcat per les pintades, en aquest cas a Verges.
A les pintades es poden llegir frases com «Torra, fill de puta», «Visca Espanya» o «Tots som Espanya».
L'enverinament d'uns animals ocorregut a la Bisbal el passat diumenge, a part de la lògica tristor per la mort d'unes bèsties populars, ha disparat alarmes entre la població. Manel Magrinyà.
Bon dia. Doncs mireu, hi ha força commoció en una part de la Bisbal per l'enverinament de 3 ponis, uns animals que eren molt estimats, sobretot per la mainada. N'hi ha 2 de morts i un altre de greu, i a part de la tristor pel fet en si, preocupa que s'hagi produït en plena zona escolar per la ingesta de baladre, una de les plantes més verinoses del planeta.
Doncs ampliarem aquesta notícia perquè certament no deixa de ser, més enllà de la tristor de la mort dels 2 animals, no deixa de ser preocupant que al costat d'una escola hi hagi una planta que sigui considerada una de les més verinoses del planeta. 8:04. Begú aprova els pressupostos de l'any 2019 sense arrencar grans projectes. Gerard Tascatx.
Bon dia. La partida de les inversions augmenta gairebé un 20%, però no es començaran grans projectes pels pocs mesos de legislatura. L'Oreiro ha deixat clar que tenen caire continuista.
Són els pressupostos que volen preservar sobretot les aportacions a associacions i entitats perquè, evidentment, puguin seguir dinamitzant les activitats en el poble.
Com ja s'havia anunciat, la taxa d'escombraries es rebaixarà, però només per alguns dels habitants.
Les 8:04. Se celebrarà el 6è Fòrum de Recerca del Baix Ter, però volem saber quan tindrà lloc, Helena Santín.
Bon dia, es farà el proper dissabte 17 de novembre a les 10 del matí al Centre Cívic d'Ullà. Està organitzat pel Museu de la Mediterrània. Serà un acte obert a tothom, des d'estudiants o investigadors fins a particulars. Pròximament es coneixeran els participants i els projectes presentats.
I Bellcaire inaugura un nou local social.
L'objectiu és aconseguir convertir-lo en un centre de reunió del poble. David Font, alcalde de Bellcaire.
Volem ara recuperar l'essència que hi ha tingut des que es va inaugurar als anys 70.
Al local social s'hi faran activitats de caire lúdic i també xerrades.
Del nord de la comarca de Bellcaire saltem al centre sud, a Palamós, perquè el seu ajuntament ha iniciat un nou pla d'asfaltatge dels carrers de la vila. Un total de 2.800 metres quadrats, oi que sí, Judit Saez?
Bon dia, exacte. D'acord amb les demandes exposades pels veïns i les veïnes de Palamós durant el procés participatiu, l'Ajuntament de la Vila ha iniciat aquest nou pla d'asfaltatge. Així doncs, es pavimentaran diversos carrers del municipi que presenten certa degradació en la seva superfície d'asfalt.
I a Palamós, allà mateix, que fa 3 mesos que el contracte d'aparcament està aturat, Judit.
Sí, el motiu és que una de les empreses que va participar al concurs públic per la gestió d'aquest servei, que de fet és la que s'encarrega del servei abans, ha denunciat a l'empresa guanyadora. En concret, per haver fet una oferta temerària a la baixa.
Passen 6 minuts de les 8 del matí. Esteu escoltant els supermatius. Estem explicant les notícies més destacades de casa nostra. L'Ajuntament de Torroella executa noves actuacions per la millora forestal.
Exacte. S'estan executant actuacions de millora forestal al Rodal 23 de la Forest Pública Muntanya Gran, la zona que es va cremar l'any 2001. Doncs aquesta intervenció permetrà un esponjament de la massa i que els arbres creixin amb més vigor. En conseqüència, facilitarà també una estructura més resistent als incendis forestals.
Ampliarem seguidament totes aquestes notícies. Però abans hem de tancar el sumari, i abans de tancar el sumari fem un cop d'ull a l'actualitat de la cultura en clau d'agenda cultural. Activitat cultural que passa avui per Calonge dins del marc de la Festa Major de Sant Martí. Martí Seguer, i per molts anys.
Bon dia. Un tast de vins i olis d'oliva verge de l'Empordà o un recital d'òpera ens esperen avui a la Festa Major de Calonge. Després us en dono tots els detalls.
I tots els detalls també de la previsió del temps que ens avança l'Albert Aparicio.
Bon dia. Avui tindrem un augment de la nuvolositat progressiu amb el pas de les hores. El cel quedarà més cobert cap a la tarda i a mesura que s'acosti la nit es poden produir precipitacions en forma de pluja i plugims d'intensitat feble. La temperatura no presenta gaires canvis, però la mínima serà lleugerament més alta que la d'ahir, a causa del cel tapat al final del dia. Els plugims es poden produir durant la matinada de divendres, de forma intermitent, i són possibles fins a primeres hores de demà al matí, amb tendència a desaparèixer ràpidament. Pels propers dies esperem un temps tranquil, amb pujada lleugera de la temperatura i força sol.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat. El número 1 en electrodomèstics és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites amb les primeres marques i millors garanties i perquè som molt a prop teu. Electrodomèstics de la millor qualitat, tot en parament de la llar, la climatització més eficient, tota i el millor preu a Grup Carrera. Al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós a l'Avinguda Catalunya 13.
Són les 8 del matí i 8 minuts.
Supermatí.
Entrem en matèria. Després de 2 atacs, el govern de Palamós ja estudia com reforçar el màstil on fins fa 24 hores hi penjava una estelada. Era la rotonda d'entrada al poble a Mas Gorgoll i ahir es va aixecar amb el pal serrat i l'estelada desapareguda. També amb pintades on es podien llegir atacs al president de la Generalitat, Quim Torra, i també contra el moviment independentista, Dani.
Sí, és el punt que ja va ser atacat el dia 21 de setembre d'aquest any amb una actuació similar. Un grup de persones van serrar el pal que aguanta la bandera. Per aquesta acció van ser detingudes 2 persones al setembre. Ara els Mossos segueixen investigant. De moment, el que ha fet el govern municipal és encarregar un estudi per veure com es pot tornar a aixecar el pal i evitar que torni a ser tirat a terra. Reconeixen que això ha passat només 15 dies després de tornar a ser dret, tot i que l'acció antiindependentistes s'ha produït 96 hores després que l'Assemblea Nacional catalana tornés a fer-hi una gel estelada. L'Ajuntament, doncs, s'esforça a deixar clar que la bandera no és propietat seva i que ells només donen permís a les entitats perquè la pengin.
Doncs ahir devia ser el dia que els devien haver deixat anar lliures, perquè també aquests, no sé, sabem si els mateixos, però del mateix perfil van també fer atacs similars, en aquest cas al poble de Verges, Dani.
El municipi va despertar-se amb diverses pintades feixistes a cases particulars. Ho va denunciar l'alcalde a Twitter, l'Ignasi Sabater, que explicava que les pintades eren obra d'un grup de feixistes amb la cara tapada, organitzats i amb nocturnitat, que van arrencar totes les estelades. Va concloure: ells campen pels carrers amb total impunitat, mentre nosaltres som els de l'odi. A les pintades es poden llegir frases com "Torra, fill de puta", "Visca Espanya" o "Tots som Espanya".
Hauríem volgut tenir l'opinió de l'alcalde de Verges, però ha declinat fer-nos cap declaració a la nostra emissora.
El número 1 en tecnologia és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites, ho tenim al millor preu que pots trobar i perquè som molt a prop teu. Telefonia, informàtica, imatge i so, televisió, gaming, tota i al millor preu. A Grup Carrera, al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP, i a Palamós, a l'Avinguda Catalunya 13.
Les 8 del matí i 10 minuts tenim una notícia trista per explicar-vos. Defectes letals per molts animals, el baladre o adelfa en castellà és una planta decorativa autòctona del país, molt bonica i barata, que tanmateix constitueix un greu perill per la salut humana i sobretot la dels infants, que si se'n posen a la boca alguna fulla poden patir greus trastorns gastrointestinals, taquicàrdies o fins i tot arrítmies. Criatures i adults amb patologies prèvies de risc podrien arribar fins i tot a patir una aturada cardíaca. Des del 2004, aquesta planta, el baladre, està prohibida a tot arreu, està prohibida la seva venda a tot l'estat espanyol per la seva elevada toxicitat. Però tot i això segueix present en moltes jardineres públiques de ciutats i de pobles, o encara es poden trobar aquestes plantes als vivers. En Manel Magrinyà ens dona els detalls de l'incident que va passar ahir a la Bisbal relacionat amb aquesta planta, Manel.
Us explico. Al bell mig de la Bisbal viu un empresari jubilat que gaudeix de fer-ho envoltat d'animals que també són visibles des de l'exterior de la propietat. Cabres, gallines, gossos i ponis fan les delícies de la mainada, que sovint es desplaça des de l'altra punta de la ciutat per veure'ls. Massa sovint, però, el comportament de criatures i adults resulta perillosament incívic. Els llencen tota mena a restes orgànics, entrepans, pizzas, peles de taronja, plantes de tota mena, fins i tot productes plàstics. Molt probablement a causa d'aquest incivisme, el passat diumenge per la tarda, un dels ponis va començar a mostrar símptomes d'infermetat. Quan va ser visitat per la veterinària, va constatar que es tractava d'una intoxicació, i en inspeccionar la zona va trobar una branca de baladre amb signes d'haver estat mossegada i a la que va identificar com el vehicle causant de la intoxicació. Dins la propietat no hi ha cap planta de baladre, per la qual cosa resulta evident que algú va llançar la branca a través del tancat metàl·lic. Maria Antònia Roig, la veterinària que va atendre els animals enverinats, ha explicat a Radio Capital com va anar tot plegat. Segons ens diu, la delfa baladre és un arbust molt tòxic, perquè conté digitàlics que afecten el cor i poden donar mort sobtada en molt poca quantitat. Van veure que els animals havien rossegat la planta només una mica, perquè sembla ser que no els hi va agradar, però els 5 mil·límetres que van consumir van ser letals. Van morir els petits, que amb prou feines tenien un any. La de 3 sembla que s'està recuperant, mentre els altres dos, més adults, sembla que no en van menjar. A la zona on es va registrar l'enverinament hi ha el Parc Infantil 8 de març i l'Escola Pública Joan de Margarit, el que està provocant protestes de pares per la proliferació d'aquestes plantes tòxiques en llocs tan freqüentats per la mainada. Moltes de les crítiques que s'han expressat a través de les xarxes socials tenen com a destinatari l'Ajuntament, ja que la majoria de parterres públics de la Bisbal hi ha plantes de baladre.
Doncs, més enllà de la pena i de la tristor que ens suposa la imatge d'un poni mort per una intoxicació d'aquesta planta, la preocupació evident dels pares i mares quan veuen que els parterres públics del poble hi ha aquestes plantes que són accessibles a les criatures. Per tant, és un tema que segurament portarà una mica més de cua a aquest poble i, per descomptat, en Manel ho seguirà de manera atenta. 2 minuts i serà 9:15 del matí. De la capital de la comarca, saltem a Begur. I saltem a Begur perquè ahir es van aprovar els pressupostos que regiran el poble per l'any 2019.
Supermatí, amb en Miquel 40.
La xifra total augmentarà als gairebé 11.800.000 euros. D'aquests, però, se'n destinaran 2,3 a les inversions arreu del municipi, una quantitat que asseguren augmenta poc menys del 20%. Entre les altres partides, es torna a congelar la pressió fiscal i es redueix la taxa d'escombraries però només per alguns habitants, Gerard Escaig.
El motiu pel qual no es faran grans inversions, com ha dictaminat Joan Loureiro, alcalde de Begur, és perquè queden pocs mesos de legislatura. D'aquesta manera es desmarca de començar grans inversions que no s'acabarien a temps abans de les eleccions. L'alcalde de Begur ha explicat que els pressupostos del 2019 no presenten grans canvis en comparació als tres últims presentats. Joan Loureiro ha classificat els pressupostos de caire continuista, però també mantenint el caràcter social.
Són els pressupostos que volen preservar sobretot les aportacions a associacions i entitats perquè, evidentment, puguin seguir dinamitzant les activitats en el poble i assegurar a nivell de serveis socials i famílies tot l'ajut que, evidentment, necessitin en aquests moments.
Encara que no hi hagi grans projectes de cara al 2019, els pressupostos sí que destinen 2,3 milions d'euros a inversions del municipi. Les partides s'han dividit de tal manera que l'adequació dels serveis de la urbanització Catalunya tingui un preu de quasi 1,5 milions. Altres inversions importants són la reforma de la plaça del carrer Sant Pere, 260.000 euros, els horts socials, 110.000 euros, millores a l'espai Mas d'en Pinc, 100.000, la segona fase de les càmeres de seguretat, 90.000, i millores a l'ambulatori municipal i a les instal·lacions esportives, 60 i 40.000 euros respectivament. Mentre que les inversions augmenten la seva xifra, la taxa d'escombraries es reduirà, però només per a aquelles persones que facin servir el servei porta a porta. Els altres veuran incrementat en 50 euros el cost del servei. Una partida, però, que l'oposició, l'única vota en contra dels pressupostos, ha titllat de populista. Els pressupostos del 2019 de Begur incorporen una novetat. Es destinaran 100.000 euros al fons de contingència, una guardiola per mantenir una partida exclusivament davant d'emergències greus.
Gràcies, Gerard. Gràcies, ja ho direm bé. Ja semblo ell. Gràcies, Gerard. Un quart i un minut de nou.
Els dijous, de 10 a 11 de la nit, el programa que et posa al dia de tot el que passa en el món del cinema, el còmic i les sèries de la tele. Ningú no és perfecte. Amb Ignasi Herbat, la Marta Sanz, en Jacint Casademont i l'Aram Bonmatí. Escolta tot el que vols a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
A punt l'Helena Santín. L'Helena Santín la tenim a punt per explicar-vos que se'l celebrarà el 6è Fòrum de Recerca del Baix Ter. Tindrà lloc el proper dissabte 17 de novembre a les 10 del matí i això passarà al Centre Cívic d'Ullà, Helena.
El fòrum l'organitza el Museu de la Mediterrània i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Es tracta d'una jornada per difondre treballs, projectes i investigacions referents al territori que s'han fet al llarg d'aquest any. El fòrum vol ser un punt de trobada de professionals que fan recerques multidisciplinàries i transversals sobre el territori. El termini per presentar projectes va estar obert de l'1 d'agost al 14 d'octubre. Pròximament es coneixeran els participants i els treballs presentats. El fòrum serà un acte públic, obert a tothom, des d'estudiants i investigadors fins a particulars. Qualsevol que vulgui pot participar com a ponent o bé com a oient. Aquesta serà la 6a edició del Fòrum de Recerca del Baix Ter.
I Bellcaire d'Empordà, que ha recuperat el seu local social. És cert que no l'havia arribat a perdre perquè s'hi havia mantingut un bar, però ara s'ampliarà per tal de poder-hi oferir activitats.
A l'espai destinat al local social s'hi faran diverses activitats, totes enfocades a diferents edats. Un dels exemples que s'ha posat és que hi haurà actes per la gent gran, però també pels joves. L'objectiu és convertir el local en un centre de reunió del poble. Una de les activitats serà permetre a les entitats fer servir l'espai com a punt de trobada. David Font, alcalde de Bellcaire, ha volgut destacar aquestes novetats a Ràdio Capital.
El problema ara és recuperar doncs, l'essència que havia tingut des que es va inaugurar als anys 70 doncs, el local social i és fer un centre social on s'hi puguin fer transversalment activitats, sigui per la gent gran, per les famílies, per la gent jove.
Entre les activitats també hi ha previst actes amb música, xerrades d'interès per la ciutadania i també tallers lúdics i de noves tecnologies. La idea principal de l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà és que la gent senti el local social com un centre de comunitat.
I ara em permetreu una maldat, però a mesura que s'acosten les eleccions, comencen a sonar pels carrers dels pobles i ciutats de casa nostra aquests sorolls. Les obres. Les obres que arriben a Palamós, per exemple, s'han començat a arranjar alguns carrers del poble després que l'Ajuntament iniciés un nou pla d'asfaltatge. Així es preveu pavimentar carrers del municipi amb certa degradació en la seva superfície d'asfalt. En concret, gairebé un total de 2.800 metres quadrats.
Així és. De moment s'ha començat a treballar en l'avinguda del Mediterrani, d'on s'està fresant el paviment. És a dir, s'està rehabilitant l'asfalt deteriorat, aixecant les parts defectuoses sense afectar les que estan en bon estat. Aquesta zona comprèn el tram entre el carrer Ample fins a la cruïlla amb el carrer Turó, uns 1.400 metres quadrats. Així, les obres s'allargaran tota la setmana i s'impedirà la circulació de vehicles. Així, provisionalment s'habilitarà un carril alternatiu en el camí que passa en paral·lel al cementiri de Palamós i que, per tant, connecta el carrer de Santa Joaquima de Vedruna i la Ronda de l'Est. El cost total és de 140.500 euros aproximats. El consistori ha recordat que aquestes obres també comporten altres tasques, com per exemple el pintat de la senyalització viària horitzontal o, en alguns casos, l'arranjament previ de les canalitzacions d'aigua. Un treball que s'ha adjudicat a l'empresa Aglomerat Girona S.A. i que preveu que estigui llest en un mes i mig. Per altra banda, el projecte també preveu arreglar els desperfectes dels carrers Juli Garreta, Gaspar Mates i Ripollès, a més del carrer Llevant, al qual també s'hi ubicarà un ressalt per la reducció de la velocitat dels vehicles, i s'adaptarà la vorera pels impidents i persones amb mobilitat reduïda. Recordem que la iniciativa, doncs, ha estat conformada d'acord amb els criteris establerts en el procés de participació ciutadana de l'any 2016. Així, aquestes mesures en són fruit, juntament amb l'ordre de preferència d'obres al carrer. Precisament es prioritzaran aquells més deteriorats, seguit d'aquells amb més volum de circulació i, per últim, els més rellevants d'acord amb els usos comercials, residencials i de serveis.
I no marxem de Palamós, un quart i un minut de nou, per cert. Encara no s'ha fet efectiu el nou contracte d'estacionament de vehicles en zones de control horari al poble. El motiu és que una de les empreses que van participar al concurs públic per la gestió d'aquest servei fa 3 mesos ha denunciat que l'empresa adjudicatària va fer una oferta temerària i a la baixa, Judit.
Això és així. Es va atribuir al servei de l'empresa Opciones Viales SL amb una oferta de poc més de 650.000 euros, mentre el preu de la sortida era de 780.100 euros. Per tant, estem parlant d'una diferència de més de 100.000 euros a la baixa. Doncs el contracte que va sortir a la licitació determina que l'Ajuntament de Palamós paga un preu d'adjudicació a la concessionària i, a canvi, es queda amb el benefici recaptat pel servei. Per la seva part, l'empresa guanyadora assumeix els continguts de la nova ordenança reguladora de les zones d'estacionament amb horari limitat, les quals comptaran aquest any amb una nova categoria que se situarà a l'Arbreda. El contracte, doncs, no només regularà les places d'estacionament del municipi en zona blava i en zona verda, sinó també en zona vermella, una nova qualificació. En conjunt, les tres són més d'un miler de places d'aparcament tarifat amb horari limitat. Tindrem 288 places de zona blava, més de 730 de zona verda i unes 208 de zona vermella. Tot i així, l'Ajuntament encara està estudiant la reclamació que ha fet l'empresa Giropark, que ja havia gestionat el contracte anterior, però encara no hi ha data per a la resolució.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
És un quart i mig de 9 del matí. Em perdonaré, però cada vegada que poso aquesta sintonia em ve la imatge al cap del excompany David Parreño muntant a cavall el camí de l'estació de tren de Flaçà. Bé, aquesta imatge, què voleu que us digui? L'Ajuntament de Torroella està executant actuacions de millora forestal al Rodal 23 de la Forest Pública de la Muntanya Gran, la zona que es va cremar l'any 2001. Segons han destacat, la intervenció permetrà un esponjament de la massa i que els arbres creixin amb més vigor. Doncs bé, amb això s'assolirà una estructura més resistent als incendis forestals, Judit.
Sí, la iniciativa és finançada per la Generalitat de Catalunya a través del Programa de Gestió Forestal Sostenible i suposa un cost d'uns 17.000 euros, un pressupost que permetrà seguir amb la regeneració de la superfície en qüestió, la qual fa un total de 25 hectàrees. Per altra banda, el consistori ha començat a desenvolupar tasques de manteniment i a obrir les franges de protecció de les urbanitzacions, instal·lacions i equipaments de prioritat 1, dintre del plànol de delimitació de les zones afectades per la llei 5/2003 de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions. Uns treballs que està desenvolupant l'empresa Cremaver i tenen un cost de 17.000 i 12.600 euros respectivament. En aquest sentit, en el marc de la convocatòria de subvencions per la gestió forestal sostenible, l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha concedit dues subvencions de 2.800 euros i 1.700 euros al consistori del municipi, principalment per la recuperació de zones obertes i la recuperació de punts d'aigua també per a fauna a la muntanya gran.
Gràcies, Judit. I li donarem també les gràcies a l'Obra Ligide, però serà després que ens faci un repàs a l'actualitat general, a l'actualitat amb les notícies més destacades de fora de casa nostra de les últimes 24 hores. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncia un canvi legislatiu perquè la banca pagui l'impost de les hipoteques. El Consell de Ministres aprovarà dijous un reial decret per modificar la llei que regula aquest impost, Alba Legide.
A més, ha anunciat que properament es crearà una autoritat independent per defensar els drets dels clients financers. La decisió arriba després que aquest dimarts el ple del Tribunal Suprem tornés a canviar de criteri i establís que són els clients els que han de pagar l'impost.
I Maria Dolores de Cospedal renuncia al seu escó per alliberar el PP de qualsevol atac, per injustificat que sigui. L'exsecretària pren la decisió de no perjudicar el partit a les eleccions andaluses i després que dilluns deixés els càrrecs orgànics.
En un comunicat, l'exsecretària general diu que ha reflexionat més i que fa el pas, tot i que sosté que no té res del que avergonyir-se. A més, recorda que ja al darrer congrés del PP que va escollir Pablo Casado, va dir que deixaria la política i que ara només avança en aquella decisió, però reconeix que no es pensava fer-ho en un ambient així.
Perdó, 8:26. El president del govern, president de la Generalitat, Quim Torra, i el líder del PSC, Miquel Iceta, s'enganxen al Parlament pel retorn de la paga extra dels funcionaris. El president de la Generalitat culpa el líder del PSC de desaprofitar una oportunitat d'or per tornar al camí de la humanitat i defensar els presos.
Avui vostès tenien una oportunitat d'or. Una oportunitat d'or, senyor Iceta. No,
senyor Iceta,
no.
Vostè ja ha preguntat.
Una oportunitat d'or per humanitzar-se, senyor Iceta. Per humanitzar-se. Sí, per tornar al camí d'una certa humanitat. Sí, senyor Iceta, per tornar a aquest camí d'una certa humanitat. I aquest és el problema. I aquest és el problema que hi ha ara mateix en aquest hemicicle. No, són vostès. Són vostès els que van aprovar l'article 155. Són vostès els que van treure el fur al govern i als parlamentaris. Són vostès. La pregunta és, què han fet vostès des de que els nostres presos polítics són a la presó? Què han fet vostès? Aquesta és la pregunta.
El president dels socialistes ha preguntat a Torra si pensa complir amb el mandat parlamentari i retornar la paga extra dels funcionaris dels anys 2013-2014 abans del 2026. El president del govern ha culpat de la situació la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, fet que ha provocat l'enuig d'Iceta.
I més presidents, en aquest cas el president dels Estats Units, Donald Trump, que perd el control de la Cambra de Representants però manté el Senat en les eleccions de mig mandat. En uns comicis marcats per l'alta participació, els demòcrates aconsegueixen arrabassar als republicans la cambra baixa, però no la cambra alta.
Fins ara, les dues institucions legislatives estaven dominades pel partit republicà de Trump, però ara que una de les dues institucions passa a mans dels demòcrates, el president podria tenir dificultats per aplicar la seva agenda política just quan arriba a l'equador del seu mandat.
Doncs gràcies, Alba Legide.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del vespre, a Ràdio Capital, comença Selecció Premium. Busquem per tots els racons. Regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Selecció Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del vespre a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Un minut i seran 8:45 del matí. a aquesta hora volem saber...
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Com es desperta el Baix Empordà, i ho fem amb la Laia Bodro. Resumim, Laia.
Tornen a serrar el pal de l'estelada de Palamós. Aquesta acció arriba només 4 dies després de celebrar un acte per tornar-la a penjar. També han aparegut pintades amb insults contra el president Torra, els independentistes o amb la consigna Viva Espanya, a la mateixa rotonda o altres localitats com Verges. Begú aprova els pressupostos del 2019 sense cap gran projecte. Tot i això, la partida d'inversions augmenta un 20%, però no s'inicien grans projectes. L'Obrero considera que la proximitat de les eleccions no permet fer grans obres que no s'acabarien a temps. El contracte d'aparcament de Palamós fa 3 mesos que està aturat. L'empresa anterior denuncia que la guanyadora d'aquest any ha presentat una oferta temeràriament a la baixa sota el preu de sortida. També a Palamós s'asfaltaran 2.800 metres quadrats de superfície. El pla d'asfaltatge, que preveu arreglar els carrers degradats de la vila, ha començat per l'Avinguda Mediterrània. Aquesta proposta és una de les demandes exposades pels veïns en el procés participatiu. L'Ajuntament de Teruel executa noves actuacions per la millora forestal a la zona del Montgrí cremada el 2001. Aquestes actuacions, subvencionades per la Generalitat, ajuden a regenerar les zones boscoses i a prevenir incendis forestals. El pròxim 17 de novembre, el Centre Cívic d'Ullà tindrà lloc el 6è Fòrum de Recerca del Baix Ter, organitzat pel Museu de la Mediterrània i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. El fòrum pretén ser una trobada de professionals de la recerca multiprofessional i transversal. Bellcaire ja té un nou local social. Al centre es duran a terme diverses activitats de caràcter lúdic i xerrades. Des de l'Ajuntament esperen que l'espai es converteixi en un centre de reunió per al poble. Commoció a la Bisbal per l'enverinament de 3 ponis molt estimats. 2 d'ells han mort i un es troba en estat greu. Preocupa especialment perquè l'enverinament ha tingut lloc en una zona escolar i per ingesta de baladre, una de les plantes més venenoses del planeta.
Resum de les notícies més destacades que us hem explicat al llarg d'aquest supermatí d'avui i que, com sempre us expliquem, podeu trobar a través del nostre web radiocapital.cat, i també podeu rebre la vostra bústia de correu electrònic si us hi subscriviu a través del nostre web mateix, servei que òbviament és gratuït i que cada dia us posarà al dia de l'actualitat més destacada del Baix Empordà. Tot això passa quan són 2:15 de 9 del matí. Hem acabat el repàs a les notícies més destacades de casa nostra, però falten encara mitja hora, tenim encara mitja hora per explicar-vos més coses. Per exemple, quan sona aquesta música, és moment de posar-hi una mica d'opinió que avui ens arriba de la veu, també de... anava a dir de la ploma, però això de la ploma ja és una mica antic. Ens arriba de la veu i també probablement de l'ordinador d'en Martí Sabrià.
Les darreres setmanes he assistit per enèsima vegada a fòrums sobre turisme, si faig cas dels anunciats de les convocatòries. Després de tants anys al sector, no em deixa de sorprendre que fins i tot en aquests àmbits especialitzats la semàntica de la paraula turisme sigui tan extremadament pobra. Dol veure com convocants, conferenciants i mitjans de comunicació anomenen turisme a tot, sense fer cap mena de diferència entre turisme i excursionisme, entre turisme i construcció de segones residències, entre turisme i destrucció del paisatge o del territori. Segurament el problema no rau en la semàntica de la paraula, sinó en la perversa voluntat de voler fer creure que la culpa de tot el que no ens agrada és dels que venen de fora. Sap greu que no es distingeixi entre aquelles famílies hoteleres que han preservat les millors penínsules de la Costa Brava, a S'Agaró, a Calella o a Roses, i els constructors que, després de comprar terrenys a gent del rural, han fet la seva feina, han construït, venut i tornat al seu lloc de residència. Sorprèn que quan parlem de turismofòbia, cap mitjà hagi palesat el fet que cap de les situacions que generen la turismofòbia s'han produït a les portes d'un hotel, sinó sovint o sempre en carrers i places on hi ha pisos turístics sense cap mena de compte, la majoria dels quals ni tan sols paguen impostos. Llàstima que l'Alcover i Moll no visqués el bon turístic de Mallorca. Segur que ens hauria deixat un nom per cada cosa.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Comentari de Martí Sabrià, que podeu recuperar també a través del nostre web. I a 2:15 de nou... com ens agrada aquesta música. Ignasi Herbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, gràcies a Déu, i tu?
Molt bé, aquí també m'encanta aquesta música.
Sí, és així com fa, com d'entrega de premis de cine, eh?
Sí, una mica les fanfàries a mi m'encanten, eh? Vull dir que això ja sona una mica fanfària, per tant,
sí, sí, encantat. És, escolti, va, que entrin aquí les majorets. Endavant.
Doncs entro jo, movent el pal.
Doncs entres tu movent el pal. Vale. És que m'acabes de remetre una imatge una mica lamentable, eh?
Va. Sí, ho crec, ho crec.
Va, canviarem la música, vinga, som-hi. Ara, que aquesta és la que li toca a la teva secció. L'Ignasi Arbat és el director del programa Ningú no és perfecte, que aquesta nit podreu escoltar a Ràdio Capital a partir de les 10, com cada dijous, i en el que parleu de sèries, de còmics i també de cinemes. I de què parlareu avui, Ignasi?
Avui parlarem i comentarem bastant Bohemian Rhapsody, que es va estrenar la setmana passada, la pel·lícula aquesta del biopic de Freddie Mercury. Repassarem una mica les diferències que hi ha respecte a la pel·lícula amb la vida real dels personatges. Creu-n'hi-do, eh? Vull dir que la fidelitat de la pel·lícula no és la més precisa, per dir-ho d'alguna manera.
Ah, mira, què et va semblar a tu, aquesta pel·li?
Tinc sentiments així estranys amb la pel·lícula, perquè a mi m'agrada molt Queen, Freddie Mercury també, la pel·lícula que passa és molt fluixa, és a dir, segueix fil per randa el que és un biopic de músic en tots els alts i baixos que hi has de posar, és una pel·lícula de manual, no? Ja. L'han seguit més seguint el manual que no pas la vida real en alguns casos. Però clar, està impregnada de música de Queen. T'expliquen com van néixer alguns temes, que no sé si és cert o no que van néixer així, però si no és cert, doncs està bé, no?
Home, el moment de com estan produint el Bohemian Rhapsody, jo crec que és bastant fidel a com diuen que a com està escrit que va passar en realitat. Per bé que és cert que diuen que es van registrar en tres estudis diferents i a la pel·lícula només en surt un.
Sí, sí.
Però vaja, vull dir, tot però el procés aquest creatiu això. Sí que sembla ser que respon a la realitat.
Sí, sí, els processos creatius de les cançons, la veritat és que és el millor de la pel·lícula, a banda dels 20 minuts finals, que són extraordinaris, que tenen una força brutal, i dius, hòstia, m'hagués agradat que tota la pel·lícula hagués tingut la força que tenen en aquells 20 minuts finals, no?
Ja.
És el treball que hi ha allà reproduint el concert de Wembley, és brutal,
ja.
És extraordinari, estan molt bé aquells últims 20 minuts.
Doncs Bohemian Rhapsody, va, escolta, has dit, aquesta nit el Ningú no és perfecte, parlarem de les, entre cometes, de les trampes que es fan a la pel·lícula respecte a la història original. De què més parlareu?
Doncs comentarem una mica el manga de Barcelona, que es va fer la setmana passada, i també tenim un munt de pel·lícules per fer crítiques, Infiltrado en el Caca Clan, Christopher Robin, també parlarem, Pesadillas 2, un munt de pel·lícules que en farem la crítica.
Molt bé, doncs això serà aquest vespre a partir de les 10 del matí i... Ai, de les 10 del matí, calla, boig, a les 10 del matí no. A les 10 del matí aquí està treballant tot aquest...
Sí, no, la gent que no ens esperi ara.
A partir de les 10 de la nit. A partir de les 10 de la nit a Ràdio Capital i, per cert, sempre que vulgueu a través del nostre web. I aquesta setmana, òbviament, s'estrenen pel·lícules noves.
Sí, senyor.
Vinga,
fom-hi. Comencem per la primera?
Sí.
Va, Overlord.
Overlord, què és això?
Mira, aquesta és una pel·li més...
Ara estaves esperant el tràiler, eh?
Sí, ara...
És que en Dani et posa els tràilers i jo vaig més per feina i no els he preparat, la veritat.
Jo ja sé la paradeta, saps?
Ja t'he vist, Overlord, pic, i ja ho he vist, ja. Doncs, si vols et faig jo veu de tràiler, aquestes coses que fan els tràilers.
Te poso els avions, no? Amb avions, exacte.
Vinga, doncs tràiler, això, vinga, la ràdio en directe. Vinga, va, Overlord, que em fas...
Això és una pel·li que ha triomfat a tots els festivals de cinema fantàstic on ha passat. És una producció de J.J. Abrams a través de la seva companyia Bad Robot i està dirigida per un senyor que es diu Julius Avery. La pel·lícula és una autèntica bogeria, està molt bé. Primer la gent comentava, quan no en sabia res, si això formaria part de la... seria una pel·lícula Cloverfield, que són aquestes pel·lícules ambientades a l'univers Cloverfield que està produint el J.J. Abrams, que n'ha fet tres, Monstruoso era una d'elles, l'última es va estrenar directament a Netflix perquè no era massa bona, i rumorejava si formaria part d'aquest univers, no? La veritat és que res a veure, és una pel·lícula que va pel seu compte, i per entendre's és una barreja de Salvar el Soldado Ryan i una pel·lícula de zombis o amb nazis, no?
Sí, una cosa molt estranya, no?
Sí. Comença com una pel·lícula bèl·lica normal, és a dir, ens traslladem el dia abans del desembarcament de Normandia, en el qual doncs, tenim un grup de soldats que, perquè tingui èxit aquest desembarcament, han de destruir una torre de comunicacions dels nazis. Aleshores, doncs, veiem com arriben allà, una escena del principi de la pel·lícula espectacular, que sí que és veritat que ens recorda bastant a Salvar el soldado Ryan, i un cop allà doncs, s'estableix en una campinya francesa al cantó doncs, d'aquesta torre de comunicacions, i allà descobriran que s'hi amaga un Mad Doctor d'aquests típics de les pel·lícules una mica de sèrie B, perquè ja ho té aquesta pel·lícula, no? Que t'agafa moltes coses de sèrie B, però no deixa de ser també un blockbuster. I aquest doctor doncs, experimenta amb soldats i veiem doncs, autèntiques atrocitats en allà, no?
Sí,
el nivell de gore és alt.
Estic tenint el tràiler posat, que l'estic tenint aquí de fons, i l'estic veient... És el tràiler aquí en espanyol i, home, bé, clar, a mi és que aquestes pel·lícules no m'agraden, per tant jo diria que és un tronyo de pel·lícula, però...
Home, però bueno, és divertidíssima.
No sé què dir-te. Per cert, escolta, abans de seguir amb Overlord, sí, digue'm de quina pel·li parlarem després, així busco el tràiler, va.
Ah, vale, mira, doncs la nova de Millennium.
Millennium, això es diu que deu escriure amb dues L's i amb dues N's, anant bé, eh?
Ah, exacte, sí, són les novel·les aquestes que va començar escrivint el Larson.
The Girl in the Spider's Web és aquesta, eh?
Sí, que aquí li han traduït en lo que no te mata te hace más fuerte, però vaja, ja, canviar els títols.
Què és aquesta escolta, traducció?
Sí.
Val.
No, ja, les traduccions són terribles, eh?
Escolta, replanem això d'Overlord, va, que ens havíem...
Sí,
però així,
va, doncs vinga,
però així ja podré, quan facis la paradinha ja podria llançar-te el tràiler.
Vale, perfecte. Doncs, no explico gaire res més, que la gent la vagi a veure, perquè l'argument ja és aquest, bàsicament, i a partir d'aquí doncs, començaran a passar tota una sèrie de bogeries amb els experiments que fa aquest doctor i amb soldats que s'escapen d'allà i ells que s'intenten infiltrar, no? Ja t'ho dic, és una sèrie que... És una pel·lícula que té com una ànima de sèrie B, però que no deixa de ser una pel·lícula de gran pressupost, d'un gran estudi, no?
Yeah.
Això sí, és com el Soldado Ryan, i les pel·lícules aquestes bèl·liques o Hasta l'últim hombre, que hi ha el Mel Gibson, heu d'anar a una sala que tingui un so bo.
Atronador, no?
Les bales... Sí. O sigui, les bales van i els motors dels avions se't fiquen a l'orella. Per tant, quan millor sigui la sala per veure aquesta pel·lícula, s'experimentarà millor les sensacions, sobretot amb el so.
Clar, aquí a casa nostra, realment, cinema, tenim els Oscars de Platja d'Aro, hi ha el cinema en Montgrí a Torroella, el Casino de Begur, i, uh-huh, i crec que poca cosa més. Vull dir que no sé, el de Begú i el de Torroella no sé com van de so, i l'Òscar de Platja d'Aro, doncs sincerament no sé tampoc si respon a això que deies tu, però en qualsevol cas, sortint una mica del Baix Empordà, hi ha alguna sala de cinema a les comarques de Girona que tu diguis, o potser Girona ciutat, que diguis, hosti, veniu aquí perquè val la pena per la pantalla i pel so?
És complicat, perquè han desaparegut totes les sales antigues, no? Aquella cosa de la sala de tota la vida, de 1000 butaques, no? Això ja no existeix, per tant, és difícil. A Barcelona encara en queden algunes.
Sí, l'Aribau i el Fenomen, sí.
Sí, exacte, no? I a Sitges, per exemple, es va passar a l'Auditori, allà 2.000 butaques, vull dir, clar, allà el so també és espectacular, vull dir, clar, quan més gran és la sala, però és veritat que aquestes sales han tingut a desaparèixer, tot i que potser acabaran tornant, eh? Això no se sap mai, perquè al final tots són modes i...
Bueno, no sé, ja veurem.
Sí.
Ja veurem.
Ja veurem, sí.
Molt bé, Overlord, li donem per tant l'okay, eh?
I tant, un okay ben gros.
Molt bé. Escolta, de quina altra pel·lícula tens previst parlar-nos, Ignasi, ara mateix?
Doncs... Un Millennium. Lo que no te mata te hace más fuerte.
Sorry, I said those things. You know how much I love you, don't you?
Doncs així entra el tràiler d'aquesta pel·lícula, Lo que no te mata te hace más fuerte, que com dèiem en la seva versió original es diu The Girl in the Spider's Web, que vindria a ser una mica...
Correcte.
Què, la noia, la taranyina o què?
Exacte, sí, la taranyina, sí.
Molt bé, doncs som-hi.
Bueno, Doncs vinga, això és la segona entrega d'aquesta saga d'adaptacions de Millennium, que recordem, sembla que ara mateix hi ha 5 novel·les. David Fincher va adaptar la primera d'elles, perquè les altres que es van fer, les versions sueques, per entendre'ns, que eren protagonitzades per la Naomi Rapace, aquestes no eren pel·lícules, eren telefilms. Aleshores, llavors es van vendre com a pel·lícules en el cinema, retallant-les, no? Però era com una mera sèrie de televisió que es retallaven els capítols, s'ajuntaven i llavors ho estrenaven al cinema com si...
Ep, perdut l'Ignasi.
Sembla. Va ser la primera, que era l'adaptació americana.
Ignasi, disculpa, que s'ha tallat, tallat el telèfon un moment.
Ai, perdona. Doncs que aquesta és la versió americana de la saga Millennium.
Val, sí.
La primera pel·lícula, en aquest cas, era David Fincher, el director, i ara tenim una segona pel·lícula que en aquest cas adapta el quart llibre, per tant, en aquest cas no hi ha hagut cap telefilm suec que l'hagi adaptat, ja no és una novel·la de Stieg Larsson, recordem que va morir, i a partir de la quarta novel·la les escriu un senyor que es diu David Lachenkras, que és el que està escrivint tota aquesta saga, no? La primera, clar, tenia valors importants, teníem David Fincher, el director de Seven. Vaja, David Fincher és un personatge extraordinari, és un molt bon director, i per exemple hem vist ell produint sèries com Mindhunter, que tenen aquest aire tan especial, i hi havien de protagonistes David Craig i Rooney Mara, que estan bastant bé. Jo, del tema aquest thriller suec, no m'apassiona, jo ja ho dic d'entrada, no?
Yeah.
I en aquest cas es presenta, sembla ser una pel·lícula més convencional i que ha canviat bastant el to del que s'havia fet a la primera entrega. Bé, perquè primer, al repartiment ja no queda ningú.
Ja, yeah. Sí, ara hi ha la Claire Foy, que és la protagonista aquesta de The Queen, no?
Exacte, sí, que l'hem vist a Firman, també, si no recordo malament, saps?
Sí, sí.
L'hem
vist
en aquella...
Era la senyora, l'esposa de Ryan Gosling, sí, sí.
Exacte, sí, sí. I fa el paper de la hacker. I llavors tenim un senyor que és Sverre Gudetson, que aquest senyor és el que fa de director de la revista, per entendre'ns. I el director és el Fede Álvarez, que és un senyor que ha fet cosetes així amb gènere de terror. Val? Ha fet, per exemple, doncs, No respires, o va fer el remake de Possession Infernal. Bueno, és un bon director, eh? Vull dir, és un director sud-americà que està fent cosetes interessants, i el que passa que en aquest cas se li ha volgut canviar el to del que és el personatge i tota la franquícia, per fer una nova franquícia a partir d'aquí que s'assembli més a un James Bond. És a dir, en aquest cas intenta fer un James Bond femení.
Ara t'ho anava a dir, respira una mica James Bond, però una mica més vulgarota, tota ella.
Perquè ja t'he dit que no sóc molt fan de la saga aquesta. La primera sí que em va agradar, però ja va ser per l'efecte David Fincher, i amb aquesta la veritat és que saps?
Ja.
No sé, arrufo una mica el nas.
Doncs res, The Girl in the Spider's Web, o Lo que no te mata te hace más fuerte, que l'han traduït així aquí, vaja.
Sí, sí.
Molt bé, què més hi ha per veure? No tinc spot, no tinc tràiler.
No passa res. No cal, aquest també podem parlar tranquil·lament. Mira, aquesta setmana que hi ha hagut eleccions americanes, si us heu quedat amb ganes de més informació, doncs es treu un documental que és Fahrenheit 11/9. Sí, exacte, el Michael Moore. Si recordes, va haver-hi un que era el 9/11.
Correcte.
Val? I ara fa l'11/9, o sigui, inverteix, i en aquest cas el que fa el Michael Moore és parlar de les eleccions presidencials dels Estats Units de l'any 2016, que varen donar la victòria a Donald Trump, no? I el que fa, doncs, és trobar les explicacions de guanyar Donald Trump, i a més intenta, doncs, donar una visió polèmica i còmica, ja és habitual amb els seus documentals, per explicar com és que el país ha arribat en el moment que es troba i si hi ha alguna possible sortida per sortir d'on es troba el país, no? Recordem que ja va fer una mica en aquell documental el mateix amb Bush, i ara li toca fer un Trump, no?
Yeah.
I d'aquí 10 anys li tocarà el següent.
Fahrenheit 11/9.
Sí, correcte.
Es diu així, eh?
Sí, sí.
Molt bé, ho recomanem o no recomanem? A mi és que aquell, l'altre, el 9 de l'11, em va deixar una mica fred, si vols que digui la veritat.
Ja, yeah. Sí. Home, això és, mira, si t'agrada... Clar, el Michael Moore va destacar amb la pel·li de Columbine, no? Que el tema aquell de les armes i tal, i a partir d'allà es va ser conegut. Llavors una mica s'ha vingut a repetir el mateix, fa els seus documentals de crítica política, que vulguis o no, que també s'assemblen bastant els uns als altres, no? Aquest, amb l'efecte Donald Trump, doncs es torna estrenant sales, perquè n'han fet d'altres que no s'han... En aquest cas, doncs, el tema Donald Trump tira, tenim per això l'estrenen en cinemes. Bueno, jo recomanaria, si us agrada Michael Moore i us agrada la resta de la seva obra, pues, sí. Si no, pues, no cal.
Molt bé. Escolta, alguna cosa més? Ara així en plan una mica més ràpid o què?
Més ràpid. Per exemple, Dogman, que és una pel·lícula italiana que s'estrena aquesta setmana, que la dirigeix el Matteo Garrone, que és el senyor que va fer Gomorra, que és una salvatjada, la pel·lícula. Em sembla que se'n va endur algun premi o alguna història a Cannes, i narra un dels assassinats més cruels de la història d'Itàlia.
Ah, sí?
El va protagonitzar un propietari d'una perruqueria canina que va tancar amb una gàbia a un home que era un exboxejador, una gàbia per gossos, d'aquestes que té per afectar els animalons, doncs el va tancar allà i durant 7 hores li va practicar tot tipus de salvatjades i amputacions.
Carai.
Fins que tirà, sí. I la pel·lícula ens ve a explicar això, una història bastant, bastant crua, eh?
Carambes. Com es diu que es deia la pel·li?
Sí. Dogman.
Dogman. I la recomanem o compte si tenim problemes de cor?
Si teniu problemes de cor, poder que...
Poder que us ho penseu dues vegades, no?
Sí, o quatre també, eh? Vull dir, abans d'entrar, vull dir que és una pel·li que és dura. A més, si coneixeu una mica la trajectòria de Matteo Garrone i el tipus de pel·lícula que fa, doncs són coses bastant durilles, eh? Per tant, compte en aquest aspecte.
Ignasi, fins la setmana que ve.
Vinga, una forta abraçada.
Que vagi bé, t'escoltem aquest vespre.
I tant, adéu.
Adéu. Falten 10 minuts perquè siguin les 9. I escolteu, aquest dilluns, que vam entrevistar en Loureiro, l'alcalde de Begur, la cosa se'ns va allargar. I ahir, vaja, que ens hem deixat aquesta setmana, ens hem descuidat de fer... No és que ens n'haguem descuidat, però el temps ens ha privat de fer allò que ens agrada fer quan comencem la setmana, que és repassar les cançons noves que sonaran a la nostra fórmula a partir de ja mateix. En aquest cas, ja hi estan sonant des de dilluns. Una feina que fem cada setmana amb en Marc Clapés i que comencem avui, ara i aquí, repassant alguna de les cançons noves que sonen a Ràdio Capital, en aquest cas amb la cantant catalana Rosalía i la seva nova cançó que es diu Di mi nombre.
Ya dame con tu cabello a la esquina de tu cama con el cabello.
La cantant ha posat a la venda fa pocs dies el seu disc i el Mal Querer, que tot fa pensar que serà número 1 de ventes, i és que és una de les artistes del moment amb més premis i reconeixements que venen de totes les parts del món. Di mi nombre dona el relleu a Malamente i Piensa en tu mirar.
Sona ja a la nostra emissora des d'aquesta mateixa setmana, com també sona Ariana Grande, que la matinada de dissabte a diumenge va sorprendre a tothom presentant una nova cançó que es diu Thank You Next.
El títol de la cançó fa referència a un tuit que va dedicar la seva exparella, Pete Davidson. Thank You Next podria ser també el títol del nou disc de la cantant que, recordem, va publicar el mes d'agost, Sweetener.
Discussions. I know they say I'm alone too fast, but this one.
amb Ariana Grande, nova cançó que sona d'ella a la nostra emissora, com també sona ja des d'aquesta setmana la nova cançó de Clean Bandit que acaben de presentar, el tema Baby, que inclou la participació de Marina and the Diamonds i també de Luis Fonsi. Sí, sí, ho heu escoltat bé, Clean Bandit amb la col·laboració de Luis Fonsi.
Els britànics han vist que el que està movent musicalment al planeta i han fitxat el cantant de Despacito per promocionar el seu nou disc What is Love, que es publicarà el 30 de novembre. Baby dona relleu a temes com I Miss You, Symphony, Rockabye o Solo.
Tronyet, aquesta cançó, eh? Més noves cançons que sonen a partir d'aquesta setmana a la nostra antena, i és que els Imagine Dragons segueixen estrenant temes. Després de Zero Natural, arriba la seva nova cançó que es diu Machines. Sitting at the table watching them keys living in a fable. Looks like money and never left a wishing. Now it's about time to raise up and petition.
La banda nord-americana publicarà aquesta setmana el seu nou disc Origins, que arribarà un any després d'Evolve, confirmant així la creativitat d'una banda que tot el que fa arriba al número 1. El nou disc es va confeccionar durant la seva última gira.
Gràcies, Marc Clapés. Novetats que sonen aquesta setmana a Ràdio Capital i que deixem ja de repassar perquè se'ns farà salat i hem d'escoltar o repassar de la veu d'en Martí Seguir algunes de les activitats culturals que podeu fer a casa nostra. I emmarcat dins la Festa Major de Calonge i Sant Antoni tenim diverses activitats. La primera d'elles a les 8 del vespre a l'Ermita del Collet de Sant Antoni, Martí.
Per només 8 euros podeu gaudir d'un tas de vins de Calonge, d'un tastet d'olis d'oliva verge de l'Empordà i també d'una degustació de xocolates artesanes. Després a les 10 de la nit podeu anar cap a la Sala Major del Castell, on hi fan un recital d'òpera, dos pits i una poma. Un recital que combina la música de grans autors com Verdi, Puccini, Silea, Mozart i Wagner amb textos i poemes d'autores.
I al Museu Terracota de la Bisbal podeu visitar l'exposició Madola Vestigis.
L'exposició es desenvolupa amb una quinzena de peces ceràmiques a través de les quals, 50 anys després de la seva primera exposició, Madola continua reflexionant sobre allò que l'envolta i donant forma amb la força d'unes mans que deixen empremta el que viu i percep per dins i per fora. Un compendi dels últims 10 anys de l'artista, 15 obres en les quals volums, matèries, textures i colors conformen i defineixen un dels universos més particulars de l'art català contemporani.
Gràcies, Martí. Vaja, a aquesta hora us hem d'explicar que els Mossos d'Esquadra, és una notícia d'última hora, han capturat, dèiem, els Mossos a Terrassa, un franctirador que volia atemptar contra Pedro Sánchez. Es tracta de Manuel Murillo Sánchez, un expert tirador de 63 anys amb ànsies de venjança que contra el president per l'ordre d'exhumació de les restes de Franco. La policia catalana va trobar al seu habitatge d'aquest senyor de Terrassa un arsenal amb 16 armes de foc, inclosos rifles d'alta precisió i un subfusell d'assalt. Deia que estava disposat a sacrificar-se per Espanya, segons ha avançat aquest dijous el diari Público. Per tant, els Mossos han detingut, dèiem, un franctirador que volia, presumptament, atemptar contra el president espanyol Pedro Sánchez per la decisió d'exhumar les restes de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Notícia que us expliquem i que us avança el diari digital Público. Vaja, volíem explicar-vos-ho abans de tancar aquest programa, i abans de tancar aquest programa també fem un repàs a la previsió meteorològica amb l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Avui es produirà un augment progressiu de la nuvolositat amb el pas de les hores. El cel quedarà força cobert cap a la tarda i al final del dia es poden produir precipitacions d'intensitat feble i de forma intermitent. Els plogims es poden prolongar fins a la matinada i primeres hores del matí de divendres, però aniran desapareixent ràpidament. La temperatura no experimentarà canvis i pels propers dies esperem un temps tranquil, força assolellat i amb lleugera pujada de les temperatures.
Gràcies de part d'en Dani Cortés, d'en Martí Seguer, d'en Marc Clapés, d'en Gerard Tascaig, d'en Manel Magrinyà, l'Eugeni Agüell, en Pedro Ruiz, l'Alba Lejide, l'Helena Santín, la Laia Bodro, la Judit Sáez, la Uatef Agmitag, l'Anna Pujol i l'Ariadna Sala i en Josep Lluís Vidal, i també de l'Albert Aparicio. I en nom de tots ells, qui us ha parlat, Miquel 40. Tornarem puntualment demà a les 8 del matí a Ràdio Capital de l'Empordà, Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Que passeu molt bon dijous. Adéu-siau.